Comencem una nova secció de maletes i algoritmes al programa on viatgem sense moure'ns de la cadira, però amb ganes reals de fer la maleta. Avui us portem a un lloc on el rellotge va diferent, on el ritme no el marca l'horari, sinó la música, i on el concepte anar a fer un cafè pot acabar en una festa. Prepareu-vos, perquè avui marxem cap a un destí que no deixa indiferent a ningú. Joan de Santiago, molt bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Doncs a veure, de quina ciutat parlem avui?
Pues mira, avui parlem d'una ciutat que no només és famosa per les seves platges, un cop més, sinó per aquesta barreja brutal entre natura salvatge i vida urbana. Estàs literalment entre muntanyes, selva i mar, en una ciutat que sembla dissenyada per un director de cinema amb molt de pressupost. Estem parlant de Rio. Però, Judit, hi ha més, perquè Rio de Janeiro és energia pura, és samba, és carnaval, és gent vivint al carrer. Bueno, és contrast, en definitiva, una ciutat que et sedueix, però també et posa a prova, perquè no és un destí neutre. Judit, o t'enamora o et descol·loca. I precisament per això hi anem, perquè volem entendre què hi ha darrere d'aquesta ciutat meravellosa que tothom coneix, però pocs en tenen de veritat.
O sigui, m'estàs dient que avui no farem només turisme de postal, sinó que intentarem entendre què s'hi cou de debò, no? Perquè jo, quan penso en Rio, veig platges, gent jugant a futbol a la sorra, però també tinc la sensació que hi ha molt més al darrere.
Ah, exacte, i per això el programa d'avui tindrà de tot com sempre. Parlarem amb una local, amb la nostra amiga Bruna, o més aviat Brun-ia, no? Descobrirem què fer i què no fer i analitzarem la ciutat amb dues mirades completament oposades des dels nostres becaris. I acabarem, com sempre, amb música que ens transportarà directament a Brasil, que avui, sincerament, Judit, la selecció musical era més senzilla que en altres ocasions.
La veritat és que sí.
Així que quedeu-vos, perquè avui el viatge és intens.
Perfecte.
I el que us dèiem, per començar, tenim una convidada molt especial, que és la Bruna, de Rio de Janeiro de tota la vida. Hola, bon dia, Bruna, com estàs?
Ei, bon dia. Doncs mira, avui amb molt bon humor. I tu, com portes el dia? Avui tenim ganes de xerrar de Rio, així que aquí m'hi trobaràs amb moltes ganes.
Que bé, com es nota que teniu aquest caràcter tan alegre els brasilenys. Quan pensem en Rio, tots imaginem platges i festa, però com és realment viure-hi en el dia a dia, Bruna?
Però és una ciutat on el contrast és constant. Per exemple, pots estar a Ipanema i literalment a poques illes tens una favela. Jo sempre dic, la bellesa de Rio és aquesta autenticitat, però si la vius com un carioca, has d'entendre aquestes realitats. Això sí, malgrat tot el bon humor de la gent, no el treu ningú. Vivim amb alegria, samba i una caipirinha quan toca.
Així m'agrada. I escolta, quin és el tòpic més gran que tenim els europeus sobre Rio que és completament fals?
Mira, jo no t'enganyaré. La seguretat és un tema seriós. A Rio has de tenir els ulls oberts, sobretot en zones menys turístiques. Ara bé, tampoc s'ha de viure amb por. El truc és fer com fem els locals. No lluir coses cares, no ficar-se en carrers desconeguts de nit i moure's per zones on hi ha moviment de gent. I tot i així, Rio té racons amagats, segurs i plens de vida, com aquelles rodes de samba en una plaça que no trobaràs en cap dia. Aquí és on es viu l'ànima real de la ciutat.
Bueno, no pateixis pel tema de la seguretat, perquè a Lleida tenim Barcelona molt a prop i estic segur que pitjor que Barcelona no estareu. Si només tinguéssim 48 hores a la ciutat, què ens diries que hem de fer sí o sí i què ens diries evitar?
Doncs mira, jo sempre dic que Rio té el millor peix fregit de carrer del món. Ara, seriosament, vés a un boteco, petit bar local, i demana una feijoada un dissabte. T'arribarà un plat de mongetes amb carn, que és tot tradició i festa, i la cervesa ben freda, perquè amb la calor de Rio necessites refrescar-te. I per què ho recomano? Perquè al voltant d'una taula és on de veritat coneixes la gent de Rio. Tothom xerra, riu i comparteix. És la nostra manera de fer comunitat.
Moltes gràcies. Mira, ara que parlàvem de comunitat, Rio és una ciutat de contrastos molt forts. I com conviuen aquestes dues realitats tan diferents?
Doncs t'ho dic amb tota l'honestedat. Rio és una ciutat que t'obliga a conviure amb contrastos enormes. Tens les platges de zona sud, que semblen postals, i alhora una realitat social dura a moltes faveles. A mi això em va ensenyar a ser conscient de la meva ciutat i estimar-la tal com és. Hi ha molta creativitat, cultura popular i una resiliència que és admirable. Així que, si vens a Rio, no et quedis només amb la postal. Coneix la gent, mira més enllà i veuràs una ciutat complexa, però d'una bellesa brutal.
I per aconseguir-ho, quina experiència típica de Rio creus que està sobrevalorada i quina infravalorada?
Crec que un error típic és pensar que Rio és només platja i festa. I sí, la platja és vida. Jo vaig créixer amb el mar. Però Rio té un món cultural increïble. Teatres populars, roda de samba en una cantonada i una escena artística de barri que no surt a les guies. El que sí és infravalorat, la força de la gent. Les persones que tiren endavant malgrat tot, que creen, que t'obren la porta de casa amb un somriure. Rio és això. Més enllà de les postals, la gent és l'ànima de la ciutat.
Doncs molt bé, Bruna, moltíssimes gràcies per les teves paraules. Ha quedat clar que Rio és una ciutat de contrastes i per això seguim aprofundint. Molt bé, Judit, després de parlar amb la Bruna, si vols, anem a les nostres meravelloses seccions dinàmiques locals que fem per cada indret del món que estem visitant aquestes setmanes des de Lleida fent història. ¿Vale?
Exacte, sí, sí.
I com que estem a Rio de Janeiro, les cinc coses que hem de visitar sí o sí o sí estan encapçalades per una icona mundial com és el Crist Redemptor, no? Que tens vistes espectaculars de tota la ciutat, no? I més enllà de la foto, impressiona per la ubicació, per la dimensió, no? És que fins i tot et diria que té interès geogràfic, perquè és el punt perfecte per entendre la geografia de Rio de Janeiro, per veure aquella proximitat entre platja, muntanya, ciutat que hem comentat abans, no? Bueno, un altre, en aquest cas no és tant un indret, sinó una manera, no? És a dir, un vehicle, no?
Sí.
Resumeixo, és el pa de sucre. Què és el pa de sucre? És algo que es menja? No.
No.
És un telefèric que va fins a una de les millors vistes del món. Vale? Clar, aquesta vista, un cop més, combina mar, ciutat i muntanya en un sol cop d'ull. Ideal per postes de sol. És a dir, per exemple, pels nostres oients més romàntics, si aneu amb la parella a Rio de Janeiro i penseu, a veure, hi ha algun lloc on vulgui fer una postal o fins i tot fer alguna declaració així més grandiloquent, doncs el Crist Redemptor no és aconsellable perquè està massificat no a los següents,
sí,
vale?
Sí, sí.
Però el pa de sucre és el vostre gran aliat. Vale? No vull fer spoiler a ningú aquí, cadascú que faci les seves, que prengui les seves decisions. Bueno, vinga, ara anem a la platja, una de les platges més famoses del món, o potser la més famosa, Judit, la platja de Copacabana. Val? És una platja que té vida constant i jo crec que tots ens podem fer la imatge, no? Amb esport, amb música, amb venedors, amb un ambientàs. Jo crec que més que un lloc és un espectacle, directament. I seguint amb els indrets més especials de Rio, tenim Ipanema, no? Més sofisticada, més local. I aquí es viu el ritme carioca, no? Amb més estil, les cançons que portem tota la vida sentint. Sí. I aquí ha nascut aquest gènere dins de la pròpia música, que és la música brasileira. I per últim, un barri de la ciutat que és Santa Teresa, que és un barri bohemi, molt artístic, amb molt encant, ¿vale? Carrers estrets, cases antigues, ambient cultural ideal per a perdre't, per passejar-hi en moments del dia, a més, que encaixi, no? I és el contrapunt, podríem dir, tranquil, a la ciutat, que potser té un punt més de bogeria, no? Allò que tots coneixem, de la part més carnavalesca, etcètera, ¿vale?
Perfecte.
Després, anem amb les frases típiques locals.
Aquesta serà divertida.
Vale, aquesta, igual la pronunciation és una mica millor, perquè, a veure, al final el brasiler i el català, sí, pues no ho sé, són cosins germans, no? Primer és bellesa, vale, que vindria a ser una traducció del tot bé.
Em sembla molt bonic.
Sí.
Em sembla molt bonic.
Sí, sí, no, és una mica salameros, els sí, brasilenys, vull dir, ja porten a la sang, això, que jo dic tot bé i no res, ells diuen bellesa i ja estan aquí seduint el personal. Bueno, en aquest cas no és una pregunta profunda, és quasi com un ei, no? La gent no espera una resposta detallada, això també és veritat, espera només una confirmació ràpida, i és una manera de connectar sense complicar-se, vale? Una mica diferent del nostre què tal, no? Que podria derivar sí, en una conversa llarga.
Sí, depèn de qui agafi.
Si el que tens davant dius, no, si t'he preguntat què tal, però ja està. No,
t'he
no,
preguntat,
tal,
però no m'importa.
Què tal tu, no? La teva vida, la teva descendència i ascendència. Bueno, a Rio tot és més fluid, vale? Contacte ràpid, relació lleugera, energia alta, sí? Vale.
Perfecte.
Següent frase, vale? Fica tranquilo. És a dir, en català, tranquil, no passa res. És una filosofia de vida, perquè davant de qualsevol problema, aquesta és la resposta, vale? Pot desesperar algú amb una ment una mica més estructurada, perquè sembla que relativitzin tot,
sí,
però en realitat és adaptació, vale? Perquè viuen en una ciutat molt intensa i també per caràcter això els obliga a no dramatitzar-ho tot.
S'entén.
Vale?
S'entén.
Després, vull parlar del concepte carioca.
A veure.
Perquè clar, la persona de Rio és carioca, ¿vale? Això no és només un gentilici, estem parlant d'una identitat, ¿vale? El carioca és relaxat, és sociable, porta moltes hores de carrer a sobre, ¿vale? Té una manera de viure que es nota en tot, en el parlar, en el vestir, en el relacionar-se, ¿vale? I llavors dir, ets molt carioca, és dir que la vida flueix, ¿no? Que tu prens tot amb molta filosofia. I una altra frase és aquel abrazo, que vindria a ser com una abraçada d'aquelles, vale? Que és una manera afectuosa de despedir-se, podríem dir una mica més emocional. Vale? No és ni formal ni distant, és propera, és càlida, bueno, molt brasilera. Vale? Aquí fem una encaixada, vale? Allí potser t'emportes una abraçada i mig somriure.
Pues
i després hi ha una altra frase que va ficar molt de moda el Neymar, val? Jo tinc un dels meus germans que és molt, molt futbolero, sempre ho diu, no? Que és la frase aquesta que Deus os abençoe i os proteja, no? Que Déu sí, os beneixi i os protegeixi, no? I és que segur que m'està escoltant el meu germà, llavors des d'aquí una abraçada amb ell, al Neymar, i ja que acabem aquesta secció més de conceptes sí, brasileros, per tota la família lleidatano-brasilera, ja que hi som.
A veure.
Bueno, ara anem, Judit, a l'apartat de què...
Important.
Sí, què no fer a Rio de Janeiro, ¿vale? Ja sabeu que el to d'aquesta secció doncs, sol ser bastant humorístic o particular, ¿vale? Però aquí em poso una mica seriós. ¿Vale? És a dir, què no fer? Doncs el primer, no portar objectes de valor visibles, ¿vale? Perquè a Rio mostrar rellotges cars o mòbils constantment et converteix en objectiu. No és paranoia, és sentit comú en una ciutat gran amb desigualtats, per allò d'entendre i no quedar-me amb la broma fàcil, ¿vale? És a dir, siguen discrets, pràctics, sense cridar l'atenció, val? Una altra consigna, però que és bastant de sentit comú, és no caminar sol de nit per zones buides, val? Les zones turístiques són hipersegures de dia, però canvien molt de nit, vale? Evitem carrers poc il·luminats o especialment a prop de platges, vale? I després si ens hem de moure, millor Uber o taxi, és barat, t'estalvia problemes, con lo qual feu-nos cas, que nosaltres som experts en turisme, vale? I després, no acceptar begudes o ajuda de desconeguts sense control, sí. Val? Perquè hi ha estafes i situacions de risc, sobretot en ambients festius. No és qüestió de desconfiar de tothom, perquè ja hem dit que el carioca és una persona sociable, però sí que hem de ser conscients. Norma bàsica, el que no controles, no ho acceptis.
També t'he de dir, això és universal. Vull dir...
Sí, és universal, i abans he fet la broma de Barcelona, però bueno, que a Barcelona estem a dos passos de ser com Rio, bàsicament. Vull dir que estem molt acostumats.
Clar, clar. Hi ha vale. coses que són de sentit comú.
Sí, exacte. I, per últim, que ningú se m'enfadi, sisplau, ningú, cap barceloní truqui aquí a UAU i digui, però què en penseu? Bé, no passa res. I després, l'última cosa que no hem de fer, val, és confondre el portuguès amb el castellà. Val? Perquè dir coses en castellà pot semblar innocent, però sí. pot generar
bueno, clar.
rebuig. Per què? Perquè el portuguès és part de la seva identitat cultural, de la identitat cultural brasilera. Val? I amb quatre paraules bàsiques, que a part, com que aquí ja sempre portem paraules bàsiques, ja teniu quasi mig títol de l'idioma de Lliure Neu gràcies a UAU, vale? Amb quatre paraules bàsiques ja guanyes punts i respecte. Vale?
Perfecte.
Vinga, doncs ara anem amb les curiositats. Val? N'hi ha una que és bastant curiosa, que és a Rio, quan el sol es pon a llocs com Arpoador,
sí.
la gent aplaudeix
en serio?
De manera espontània. Vale? Llavors, clar, perquè és molt bonic. Llavors la gent suposa que allí pues, li toca el corazoncito i clar, imagina't estar allà i de cop sentir centenars de persones aplaudint un moment natural. Bueno, és un resum de la vida a Rio en 10 segons, no? Aquesta emoció compartida, aquest gaudiment en societat de la natura,
sí,
vale?
Sí. Curiós.
Sí, sí, sí. Després, hi ha un barri que mai dorm, que és el barri de Lapa, que és un antic barri històric convertit en epicentre de festa i cultura. Val? De dia sembla tranquil i de nit es transforma completament. Bars, música en directe, samba al carrer, no podia ser d'una altra manera. Vale, és el lloc on entens què vol dir viure la nit brasilera de veritat. Vale?
Val.
Després, un altre tema. Vale? El petó social. I dius, ostres, Joan, què vols dir amb el petó social?
Clar. Doncs
a Rio és habitual saludar amb petons a la galta. I nosaltres, que també estem acostumats, ho podem viure de manera... Pues pot ser massa ràpida, massa propera, però per ells donar petons és natural. I no parlo del petó de la presentació, de dir hola, què tal, no? Un petó, dos petons. Dic que es donen molts petons, és un com un codi social.
Val.
Vale? El primer dia dubtes, el tercer pues ja ho fas automàtic i després quan tornes aquí a Lleida t'has de controlar perquè si no tot amb el barri es pensa que t'has tornat aquí un... un...
Clar.
En fi, que ho sapigueu. I després... A l'últim programa parlàvem de Sydney i del calçat, no?
Sí,
sí. Que al final acabarem dedicant-li un apartat especial al calçat allí on anem, Judit.
Poca broma, que això tornem per una secció,
Ens ho estem plantejant, vale? Per què? Perquè a Rio pots descobrir que les xancles serveixen per tot. Per què? Perquè pots anar amb xancles a gairebé qualsevol lloc. I sí, fins i tot a llocs on aquí ens posaríem sabates. I allí no és un tema de deixadesa ni de falta d'educació, és un tema cultural i, per què no dir-ho, climàtic.
Sí, sí, clar.
I allí no hi ha dubtes pel que fa a anar ben vestit, con lo qual jo aquí em replantejo moltes coses sobre anar ben vestit perquè la comoditat, per mi...
Passa per davant de
tot. És bastant important, anar còmode per la vida.
També t'he dit, deuen patir molt de fascitis plantar, si van sempre amb xancletes.
Això és veritat. Però bueno, entre la fascitis plantar, les xancletes i allò de que la canalla els hi tires una pilota i ja juguen millor que tu amb 30 anys, vull dir, no sé, crec que deuen tenir alguna cosa genètica als peus els brasilers per controlar això tranquil·lament.
Segurament.
Bueno, i ara, com que portem molta estona xerrant la Judit i jo, doncs tenim els nostres convidats d'honor, són l'Elisenda i l'Eudal, que no sé, Judit, podríem dir que són llicenciats o tenen un màster amb turisme i geografia i tot el que vulgueu posar-los-hi, ¿vale? Perquè, escolta, treballen amb molta paciència, con lo qual els hi donem la paraula, no?
S'agraeix, doncs vinga, endavant.
Si el teu codi postal determina si et mous per la ciutat en un tramvia leger a primer nivell o en un autobús asfixiant insegur, realment podem continuar anomenant-la una ciutat meravellosa?
Bé, és una gran paradoxa.
O és. Benvinguts a The Debate. Segurament molts de vosaltres associeu Rio de Janeiro als capvespes d'Ipanema o al Carnaval, Però avui volem analitzar aquesta imatge des de dues perspectives oposades, sorgides directament de les nostres fonts.
Clar, la pregunta central és si la impressionant bellesa natural i l'energia cultural de Rio arriben a compensar les seves profundes falles estructurals i, sobretot, aquesta desigualtat extrema de la qual parlaves.
Exacte. I jo defensaré aquesta visió des del realisme sociològic. Estic convençut que ens hem de centrar en com la infraestructura de la ciutat perpetua l'exclusió social.
Jo, en canvi, argumentaré des de l'experiència vital i, vull dir, la resiliència ciutadana. Estic segura que la cultura de carrer i el teixit social carioca generen una força que transcendeix aquestes esquerdes estructurals.
A veure, el problema principal és que la fractura social de Rio no és només econòmica, saps? És purament geogràfica i espacial. La muntanya i el mar s'han convertit en barreres físiques reals.
Sí, la topografia hi juga un paper clau, sens dubte.
Totalment. Aquesta topografia empenya les classes treballadores cap a la perifèria o als morros de les faveles. O sigui, la pròpia geografia de la ciutat converteix el cost de vida i la seguretat en armes contra els residents. La zona sud és una bombolla fortificada.
Però...
I per a la gran majoria, la realitat és una lluita constant per serveis bàsics i una violència completament normalitzada.
Ja, però reduir Rio a índexes de criminalitat o a segregació espacial dibuixa una realitat, no sé, sociològicament molt incompleta. Jo discrepo fonamentalment d'aquesta lectura purament estructural.
Incompleta. Per què?
Perquè el que aquestes estadístiques ignoren és l'enorme capital social que genera, precisament, als carrers i a les platges. La identitat carioca no és només un tret folclòric divertit per atreure turisme.
Llavors, què diries que és?
Bueno, és un mecanisme de supervivència altament sofisticat. A barris com l'APA, o just a sota del Pau de Sucar, es deixés una economia paral·lela de suport mútua. Hi ha una vitalitat cultural allà que desafia, i moltes vegades pal·lia, el pes de la pobresa estadística.
D'acord. Parles d'aquesta convergència als carrers de Copacabana com si fossin paradisos totalment democràtics. Però pensem en com la gent accedeix físicament a aquesta natura suposadament gratuïta.
Bueno, el transport és certament complicat.
Molt complicat. La mobilitat dictamina qui pot gaudir d'aquests espais i qui pateix la ciutat. Tens el BLT o el tramvia liger que blinda el centre per a una minoria i això contrasta absolutament amb el caos metropolità on la gent depèn d'autobusos atrotinats.
És evident que la infraestructura falla, sí.
És que Rio és literalment un teatre on els rics asseuen a la llotja il·luminada de la zona sud i els pobres són relegats a l'amfiteatre a les fosques. O sigui, com podem romantitzar la resiliència quan anar a treballar posa en risc la teva seguretat?
Mira, la idea del teatre té molt de sentit. Però és enganyosa. Redueix la gent de l'amfiteatre a les fosques a simples espectadors passius. I, a veure, ells són els que realment sostenen l'obra.
Fins i tot, si sostenen l'obra, les condicions de seguretat...
Però la resposta ciutadana no és l'aïllament passiu, és l'apropiació constant de l'espai públic. La barreja a la sorra de la platja, l'esport a l'aire lliure, les rodes de samba improvisades... Tot això genera unes relacions de classe molt més complexes i fluides que les ciutats occidentals suposadament ordenades.
Mm.
L'alegria viscuda a l'espai comú és una forma de resistència activa, oi?
D'acord, però aquesta resistència activa té un límit horari. Em refereixo al fet que s'esvaeix quan el sol s'espon.
Un límit horari? No estic tan segura d'això.
Clar que sí. Aquesta fluidesa topa bruscament amb la privatització extrema de la seguretat pública. Les dades del material deixen molt clar que quan arriba la nit, les barreres invisibles se tornen murs de formigó armat.
Bueno, l'ambient canvia de nit, això t'ho concedeixo.
I haver de viure amb un càlcul mental constant sobre quins carrers són segurs o tenir interioritzades rutes de fugida, això no és integració social real. A la llarga, sobreviure en aquest estat d'alerta erosiona l'espai públic i t'obliga a refugiar-te.
Paradoxalment, i aquí crec que erres el tret, aquest mateix estat d'alerta forja una intensitat de connexió que des de l'anàlisi acadèmica costa molt de quantificar.
Com pot la por o l'alerta forjar connexió?
Perquè el caos t'exigeix estar completament despert, és cert, però és justament l'acceptació d'aquesta vulnerabilitat compartida el que uneix la gent de manera tan visceral. Allà on l'estat no arriba, la comunitat sí que ho fa.
Això pot funcionar a petita escala, però...
No... És la veritable magnitud de la ciutat. És la capacitat increïble de mantenir la pulsió vital, de continuar creant música i omplint les voreres malgrat el risc estructural evident.
Bé, Em sembla que aquest contrast ens porta ineludiblement a la gran definició citada a les nostres fonts, allò de riu 40 graus, ciutat meravella de bellesa i caos.
Totalment cert. Parlem d'una de les experiències urbanes més complexes i intenses del planeta.
I tant. Però la qüestió de fons continua sent la mateixa. Fins a quin punt aquesta excepcionalitat cultural pot justificar el fet de no tenir drets estructurals bàsics garantits a llarg termini?
I aquesta, justament, la tensió no resolta de la ciutat. L'ordre i la seguretat absoluta en altres capitals tenen el seu propi preu en termes d'alienació social, saps?
Clar. S'intercanvia un problema per un altre.
Exacte. Acceptar les ombres estructurals a canvi de l'energia vital més pura i desenfrenada que existeix potser no és sostenible per a tothom, però és l'acord tàcit que fa que el cor de riu continuï bategant.
Sens dubte, crec que queda clar que quan mireu més enllà de la postal turística, l'organisme urbà revela una anatomia molt més complexa i punyent del que sembla a primera vista.
Una ciutat que demana ser mirada de prop.
Així és. Us convidem a continuar desxifrant l'equilibri d'aquesta fascinant ciutat a través del material original, on tots aquests grisos hi són explorats amb molta més profunditat.
Bueno, cada vegada millor, eh?
Sí.
A més, aquest final m'ha semblat com molt periodístic, et diria. Eh?
Tal qual, eh? Estava pensant que igual tu i jo podríem descansar més.
Veus? I fer més vacances o què?
Ja està, clar, els fiquem a ells tot el programa i ja està.
Ben remunerat, com sempre, sí.
Però bueno, tu i jo tenim un encant natural que capia pot imitar. Eh?
Molt bé, Joan, di que sí.
Exacte, vinga, una mica de floretes, ja que estem parlant de riu. Vinga, seguim. I abans de tancar l'edició d'avui, que ens n'hem anat fins al Brasil, hem preparat una cançó en homenatge a Rio de Janeiro, val, que es titula, Judit, com es titula? Entre llums i sal, no?
I sal, doncs l'escoltem.
He baixat d'un somni directe al mar, amb la sorra calenta cremant el pèl. Rio m'ha dit vine, ha deixat anar, i entès que avui no hi ha després. Gent que riu sense mirar el rellotge, una pilota volant entre dos mons, un carrer que mai s'acaba i mil històries dins un sol segon. I em perdo i no vull tornar, si aquí tot passa i tot queda igual. Entre llum i sal em deixo portar, riu em canta, fluix, em fa oblidar. Entre crits i pau, entre bé i mal, aquesta ciutat no és normal. Entre llum i sal em deixo portar, riu em canta, fluix, em fa oblidar. Entre crits i pau, ciutat no és normal. Una posta de sol que aplaudeix la gent, com si el món s'aturés un instant. I penso que pot ser viure, és només això i prou. I si tot és tan fràgil aquí, perquè mai i havia estat tan viu. Entre llum i sal em deixo portar, riu amb cremalé i em fa canviar. Entre crits i pau, entre bé i mal, aquesta ciutat
Doncs fins aquí el viatge d'avui, Rio de Janeiro. No sé tu, Joan, però jo tinc la sensació que no és una ciutat que puguis explicar del tot, sinó que és d'aquells llocs que o hi vas o no ho acabes d'entendre.
Tal qual, totalment. És una ciutat que no es deixa simplificar, eh? I menys amb l'estona que tenim per compartir amb vosaltres. Però bueno, sí que us animem a anar-hi, perquè pots anar-hi buscant vacances i trobar-hi alguna cosa molt més profunda, o pots anar-hi sense expectatives i sortir-ne remogut.
Doncs sí, a més a mi m'agrada això que hem anat descobrint, que darrere la festa també hi ha cultura, darrere la música el que hi ha és història, i darrere la imatge de postal el que hi ha és una ciutat amb llums i ombres.
I potser aquesta és la gràcia, perquè Rio no és perfecta, però és autèntica, i això avui en dia ja és molt, perquè és una ciutat que viu al carrer, que celebra, que improvisa i que et convida a fer una cosa que ens costa bastant, que és deixar-nos anar.
I tant, potser aquest és el veritable viatge, no? No tant el lloc en si, sinó com et transforma tu.
Exacte. I mira, Judit, si avui hem aconseguit que algú tingui ganes de descobrir Rio, o com a mínim de mirar-la amb uns altres ulls, doncs ja ens donem per satisfets.
I tant, nosaltres tornarem, com sempre, amb un nou destí, noves històries i la mateixa excusa de sempre, viatjar sense sortir d'aquí. Gràcies, Joan, que vagi bé.
Igualment, adeu.